els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Doncs vinga, és el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social solidària d'ajuda arreu de Catalunya. És aquesta acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts, per tant, comença la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
També salutacions a la gent que ens escolta en el podcast, perquè aquest és un dels podcasts de la casa i ben orgullosos que estem. Doncs vinga, ens hi posem. Dimecres, 2 de febrer, a la Casa Abacial del Monestir de Sant Cugat, va tenir lloc la presentació en roda de premsa de l'informe EINFOESA, Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2021. Aquest informe és la primera radiografia completa de l'impacte de la crisi de la Covid-19 a Catalunya i mostra un deteriorament sense precedents de l'exclusió social. Ignasi.
Efectivament, Rafa, n'hem anat parlant a Ràdio Estel d'aquest informe aquests dies, però recordem, ja per recapitular-lo en aquest espai de Càritas, que el bisbe Salvador Cristau, president de Càritas Diocesana de Terrassa i representant de la Tarraconense en aquesta presentació, va recordar que ja es venia d'una greu crisi econòmica amb greus conseqüències socials per al conjunt de la població i que la pandèmia del Covid-19 ha empitjorat aquesta situació i ho ha fet de manera desigual perquè, novament, les persones en situació de més vulnerabilitat han estat les més perjudicades.
Crec que també es va fer èmfasi en exposar que s'ha produït un empitjorament de les condicions de treball en el marc d'un mercat laboral inestable, evidentment insegur també, amb grans dificultats per accedir a un lloc de feina.
Així és. A més, es va destacar que l'exclusió social ha tingut un augment sense precedents i que gairebé 1.900.000 persones viuen en l'habitatge insegur i s'ha triplicat això amb la pandèmia. Finalment, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va reclamar mesures urgents per revertir la situació i va constatar que no s'avança al ritme que requereixen les persones que viuen cada dia en la pobresa.
Doncs vinga, més coses. Càritas celebra l'aprovació al Consell de Ministres del passat 1 de febrer de la tramitació parlamentària del projecte de llei estatal pel dret a l'habitatge per part del Congrés i el Senat. Especialment en destaca l'exposició de motius, la prioritat i urgència de les persones vulnerades en aquest dret per a les polítiques públiques d'habitatge.
Es tracta d'una notícia llargament esperada i ara venen uns mesos d'intens treball legislatiu en el qual Càritas portarà a tots els grups les seves propostes sobre un tema decisiu en la lluita contra la desigualtat social. L'entitat catòlica valora positivament que s'hagi inclòs el judici de proporcionalitat a l'hora de valorar la conveniència de concedir l'ajornament del llançament i que a aquest tràmit se li hagi donat una regulació detallada de la qual no té actualment. No obstant això, considera que és una cosa que resulta insuficient, ja que no impedeix que es pugui desallotjar persones vulnerables sense allotjament alternatiu.
I encara més notícies, perquè Càritas Espanyola acaba de resoldre la convocatòria corresponent a 2022 del programa operatiu d'inclusió social i economia social cofinançat pels fons socials europeus i que està dotat amb un pressupost de 15 milions i mig d'euros.
Efectivament, amb aquest cofinançament, fons, es donarà suport a 50 projectes d'itineraris d'inserció sociolaboral, més de 250 cursos de formació sociolaboral també i 26 empreses d'inserció a tot el país. L'objectiu marcat per Càritas per aquest 2022 a través del programa operatiu permetrà acompanyar al voltant de 5.000 participants en itineraris d'inserció sociolaboral, uns 4.000 en accions de formació i 180 més a les empreses d'inserció. Els recursos del Fons Social Europeu que Càritas gestiona des de l'any 2000 permeten donar suport a l'accés al món laboral de col·lectius en risc d'exclusió social, alhora que posen en valor l'ocupació com el millor mitjà per avançar cap a l'autonomia personal i la inclusió.
Vinga, hi ha algun apunt més, Ignasi?
Doncs sí, per exemple, que dimecres 2 de febrer es va inaugurar a Reus el centre social El Roser, un nou equipament municipal integrador i innovador d'empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat.
Doncs ho celebrem, Ignasi. Gràcies. Fins aquí les notícies. De seguida l'entrevista. La L'Ajuntament de Caldes de Montbui treballa conjuntament amb Càritas d'aquella localitat vallesana, amb el suport també de Càritas Diocesana de Terrassa, per dur a terme un projecte d'habitatge social i assequible a la rectoria del Remei, el Santuari del Remei. Ignasi, com ha començat a funcionar aquesta obra?
Doncs mira, la iniciativa promoguda per Càritas es va presentar al desembre en una conferència de premsa amb la presència del rector de la parròquia de Caldes de Montbui, Xavier Blanco, el sotsdirector de Càritas Diocesana de Terrassa, Francesc Flotats, l'alcalde de la localitat, Isidre Pineda, el regidor d'habitatge, Jordi Martín, i el regidor de serveis socials, Pep Busquets. El projecte té l'objectiu d'allotjar aquelles famílies en situació de vulnerabilitat fins que hagin assolit l'autonomia per sortir-ne en condicions, de tal manera que s'afavoreixin els processos de desenvolupament personals o familiars i es generin les eines necessàries per fomentar l'autonomia i la inclusió social, així com l'exercici dels drets fonamentals.
Doncs justament d'aquest tema i també de la participació de Càritas Catalunya, juntament amb altres entitats socials, en la proposta de llei presentada ara fa uns dies al Parlament per fer front al sensellarisme, parlem avui amb Núria Núñez, referent de l'arxiprestat de Montbui Puig Graciós, i Josep Puig Domènech, responsable de Càritas Catalunya Caldes de Montbui. Núria Núñez, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
I Josep Puig Domènech, bona vesprada també.
Hola, bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Aquí tenim també l'Ignasi Miranda, que ens acompanya en aquesta secció. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A veure, primera pregunta. El desembre passat, Càritas Caldes de Montbui va inaugurar la llar per a persones en situació de sense llar. Josep, com va sorgir la idea de donar aquest ús a l'antiga rectoria de la parròquia?
Bueno, les necessitats de la gent que ens acudien a Càritas, els serveis d'atenció nostra de Caldes, diríem, donaven a entendre i palesaven una falta important de vivenda. Aleshores, mossèn Xavier Blanco, que és el rector, ens va proposar, una mica seguint la crida que havia fet el papa Francesc, que l'antiga rectoria del Remei, que feia anys que no s'usava, doncs es pogués utilitzar per fer aquest pis o aquesta llar. Aleshores, ens vam posar fil a l'agulla, diríem, com bé també heu dit, ens hem posat en contacte amb Càritas Diocesana de Terrassa, a veure com veien el plantejament i si ens podien ajudar, i també amb l'Ajuntament de Caldes. I fruit d'això, després d'un temps d'anar-ho preparant, doncs ha sigut això que heu anunciat, sí, que el dia 15 de desembre es va poder obrir aquesta llar.
Molt bé. Josep, el fet que una família visqui a la llar, què implica? Hi viuen de forma gratuïta indefinidament?
No, la idea nostra és que aquesta llar sigui una llar trampolí, és a dir, que d'alguna manera serveixi perquè aquestes persones que estan allà tenen dificultat perquè no tenen papers i, per tant, els costaria doncs, poder tenir un contracte. Llavors, que tinguin un temps, nosaltres vam dir ni poc ni molt, és a dir, que comptàvem doncs, que com a màxim uns 2 anys, però tenint en compte que si aquesta gent arriba a assolir els objectius, que és el de ser considerats autosuficients, diríem, puguin fer-ho abans, però, diríem, sense pressa, és a dir, que no tinguin la cosa de dir, bueno, que és que això són 2 mesos i heu de córrer, no. Que ells puguin fer aquest projecte amb calma, i doncs, ajudat per l'assistent social, que ara us parlarà, i també per les assistents socials de l'Ajuntament, es puguin empoderar de tal manera que puguin, amb un plaç relativament curt, i això dependrà de cada família, sortir de la llar aquesta per anar doncs, amb un pis normal com tothom.
No? Molt bé, doncs justament ara li preguntarem a Núria Núñez, tècnica de Càritas, que fa aquest seguiment a les famílies. Núria, com es fa aquest seguiment? Tenen uns mínims o objectius per assolir?
Sí. Mira, per un cantó dic que des de Càritas, tot acció social pretén tenir al centre la persona i la seva dignitat.
Sí. No?
I amb un projecte com aquest d'habitatge, amb la voluntat d'acollir l'hoste com el Crist, és veritat doncs, que es cerca que totes les persones que viuen en la llar familiar Santuari del Remei se sentin protagonistes de tot el seu procés. I no només engloba l'habitatge, no? Sinó també un dret a l'alimentació digna i saludable, a poder tenir un empadronament en un municipi, com el de Caldes,
sí,
l'accés a la sanitat, educació i formació professional, accés a treball, a seguretat, perquè, com apuntarem potser més endavant, és veritat que algunes de les famílies venen de situacions de violència. uh-huh. en els seus llocs d'origen. I concretament, a la pregunta com ho fem, podem dir que en un primer moment hem fet una taula d'adjudicació amb serveis socials de Caldes, no? Sí. I hem acordat un pla de treball amb les famílies. Conjuntament, les famílies, serveis socials de Caldes, de l'Ajuntament, i Càritas, com a tècnica, i el Josep i tot un equip de voluntaris uh-huh. que fan el seguiment de les famílies del santuari.
Molt bé.
Uh-huh. Perquè un dels pilars d'aquest projecte, i que és molt estimat per la Càritas parroquial i a la vegada doncs, per tot el municipi, és que hi ha tot un equip de voluntaris que fan un acompanyament a les famílies a partir de les seves necessitats i talents. Uh-huh. No? Per tant, hi ha unes persones que es cuiden de l'acompanyament a les famílies, altres que fan el suport a l'estudi, altres que centren en l'aprenentatge de la llengua de català, i altres voluntaris es cuiden de la tasca de tasques de manteniment, uh-huh. com pot ser com tota vivenda que té una vivenda gran i que té uns anys.
Ja es porten, Núria, gairebé 2 mesos, i ja està previst que s'incorpori ara, segons tenim entès, una altra família. Però en aquest temps, quina evolució han pogut fer les famílies que ja hi viuen?
Mira, hem de tenir en compte que hi ha casos que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de violència. I, clar, això té unes conseqüències, no? I el fet de tenir un habitatge garantit els dona una seguretat molt gran.
Clar.
I l'entrar a viure en el Santuari del Remei ha permès a les famílies sentir-se protegides i segures. Uh-huh. Clar, llavors establir un lloc de residència estable i empadronar-se els ha donat un accés al sistema de salut pública, a que els infants de les famílies puguin seguir de forma estable la seva escolarització i els adults puguin tendir a processos de formació més llargs i de recerca de feina. Així com també ja el fet mateix de tenir habitatge fa que no tinguin una preocupació per la por quedar-se al carrer, com han tingut en altres moments aquestes mateixes famílies, o ho han viscut, s'ha de dir, i també tenir garantit el dret a l'alimentació. Així com també un punt fort que té aquest projecte és que pot facilitar establir més vincles amb el municipi i ampliar les xarxes socials que es van establint,
molt bé,
com tota persona estableix, no?
Clar, i tant,
arreu dels voluntaris que tenen una tasca molt gran en aquest sentit.
Sí, 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 sí. Doncs és una tasca realment important, àmplia, molt coral, que esperem que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies, Núria Núñez, també Jordi Puigdomènech, per haver-nos acompanyat uns minuts aquí al Camins, a la veu de Càritas, i molts ànims a tota aquesta tasca.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-ho a conèixer. Penso que és molt important la vostra tasca. Moltíssimes gràcies.
Encantats de fer-ho i no perdem de vista la importància d'aquest projecte de llei al Parlament sobre sensellarisme, del qual anirem parlant properament.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Una abraçada. Nosaltres que encara tenim uns apunts per la